Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure ens preguntem i responem quan necessitem ajut psicològic? Aquest any la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio està dedicada a la salut mental. Aquest és un tema que ens toca de prop a l'ofici de viure, perquè a l'ofici de viure, des de fa 15 anys, cada dia és el dia de la salut mental. Parlem no només de trastorns psicològics o psiquiàtrics, sinó també ens adrecem a les persones que volen tenir més benestar psicològic i emocional, perquè hi ha persones que, tot i que no pateixen cap trastorn ni cap malaltia mental, no tenen benestar psicològic. I aquesta mancança a la llarga, tal com ens explicarà avui, d'aquí uns minuts, el degà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Guillermo Mattioli, a la llarga, aquesta manca de benestar pot provocar algun trastorn o malaltia mental. No necessàriament, però és possible. Avui ens preguntarem en quins casos hem de demanar ajut a un psicòleg, a una psicòloga. No ens trobem bé i no sabem per què. O potser sí que ho sabem, però ens sembla que això que ens passa és cosa nostra, que ens n'hem de sortir sols. I resulta que necessitem ajuda, però ens fa angúnia demanar-ne, perquè potser ens fa l'efecte que en fem un gra massa. Diu la psicòloga Laura Estrada, quan patim molt, la major part del temps és que ens falta salut mental. Ens va explicar en Lluís Urpí, el company d'informatius de Catalunya Ràdio, que ens va acompanyar parlant de la seva experiència amb la depressió després de sortir-se'n. Quan estàs tan enfonsat i s'ajunta tot, quedes absolutament desbordat. Em va passar, ens explicava en Lluís, que no tenia ganes de xerrar amb ningú i això vol dir que passava alguna cosa molt greu. Hi ha un punt en què ho veus tot absolutament negre, sense solució. Mentrestant, la gent del teu entorn et diu que t'animis i a tu el que et cal és tractament mèdic o la teràpia que et donen els psicòlegs. Avui a l'Ofici de Viure, quan necessitem ajut psicològic?
Doris Lessing. No és només el terror general el que glaça la gent, sinó la por de ser-ne conscients.
Soc Begoña Odriozola, especialista en psicologia clínica i psicòleg del sistema d'emergències mèdiques. Donem la veu als malalts. Dius que em vols ajudar? Doncs mira'm. Escolta'm. Recorda'm que ets al meu costat. Mostra't disponible, encara que jo molts cops ni et contesti. Fes-me sentir un més entre vosaltres. No sóc un bitxo estrany, encara que jo m'hi senti. I, sisplau, no em tinguis por, que em faràs plorar. No deixis de proposar-me alguna cosa a fer amb mi, encara que tants de cops t'hagi dit que no o t'hagi respost amb el silenci. Sisplau, aguanta el meu silenci. I no em jutgis. I, sisplau, no em donis consells fàcils. De cap manera pots ni tan sols intuir com em sento. Ni parlis ostensivament de mi a les meves esquenes i callis de sobte quan sóc prop. Jo no he decidit sentir-me així, ni fer moltes de les coses que em veus fer. No és culpa meva, encara que jo em senti la persona més culpable del món. Prou que intento canviar les coses, però és com si em trobés en un laberint infinitament espès. No saps com et sentiries al meu lloc. I sí, també et podria haver passat a tu o a algú de la teva família i potser estaries fent el mateix que jo. Creu-me que si pogués escollir, preferiria tenir un càncer. No imagino a la gent que li falla un ronyó o que té un càncer o ha patit un atac de cor sentint com jo sento que s'ha d'amagar. Sisplau, si no saps què fer, comença per mirar-me. Sóc aquí, davant teu.
L'ofici de viure. un programa sobre conducta humana.
Hem estat escoltant, doncs, Begoña Odriozola posant-se en la pell d'una persona que pateix un trastorn o una malaltia mental, probablement, o un dels seus molts pacients. Ens acompanyen a l'estudi Guillermo Mattioli. Gràcies per ser amb nosaltres.
A vostè.
Gràcies, Carme Brit, psicòloga. Gràcies per ser amb nosaltres, també.
Hola, moltes gràcies.
Bé, en aquest context, el de la Marató TV3 i Catalunya Ràdio, també dient, com deia el senyor Mattioli, que en aquest programa cada dia hem parlat de salut mental i per aquest programa cada dia és el Dia Mundial de la Salut Mental i el Dia de la Salut Mental. Si mirem una mica enrere, els últims anys, abans de la pandèmia, quin canvi estem vivint en aquests moments a Catalunya i a Barcelona pel que fa a la salut mental?
Bé, estem vivint uns quants canvis. La Covid ha posat al descobert moltes coses i també ha canviat altres coses. Parlant de salut mental, tenim l'aparició d'un patiment que no és nou. Bueno, s'hauria de començar per dir que patiment no és igual a trastorn, ni igual a malaltia. La malaltia mental, el trastorn mental, la patologia mental, apareix quan el patiment no és tractat adequadament o en temps i és dissortadament medicalitzat molt sovint, cronificat, o sigui, maltractat, de fet, per manca de recursos o d'atenció adient, i aleshores pot acabar en patologia. El que ha passat amb la Covid, des d'abans de la Covid i amb la Covid, és que molt patiment és normal, com deia Viktor Frankl, és a dir, una reacció anormal en una situació anormal és una reacció normal. I això ha passat. Això ha tingut diverses conseqüències. D'una banda, ha deixat al descobert que el sistema nacional, l'assistència psicològica, el sistema nacional de salut, que ja era insuficient, ara és més insuficient. De la susodita pandèmia emocional s'està fent càrrec principalment l'atenció privada, que no pas la pública, perquè no podia abans i no pot ara. Feliçment, ara estem veient l'aparició de nous programes públics que posen al dia, una mica endarreridament també, però estan intentant posar al dia l'atenció. Però també hi ha hagut un efecte desitjat, diguéssim, o com a mínim positiu, i és que ha contribuït a la desestigmatització del patiment. Ara es parla molt més d'emocions, de patiment psíquic, de dolor, d'incertesa, de dols confinats, de dols avortats, sense que això correspongui amb patologia o s'associï fàcilment i erròniament amb patologia.
En aquests moments, efectivament, està aflorant molt de patiment psicològic,
sí.
Però cal recordar que no totes les persones, en la línia del que ens comenta vostè, senyor Mattioli, no totes les persones que no tenen una malaltia mental estan bé psicològicament.
És a dir,
hi ha estadístiques que parlen aproximadament d'un terç de persones que tindrien benestar psicològic, però que n'hi ha moltes d'altres que no en tenen de benestar psicològic,
no.
A les quals també ens han d'adreçar, no?
Exacte. I la pregunta de quan necessites ajuda és bona, perquè el que deia la Begoña Odriozola, a qui saludo perquè la conec personalment, en les paraules introductòries, és cert. Hi ha persones que se'n sortiran soles o que... La majoria pensa que se'n sortirà sola. Algunes se'n sortiran. La vida cura. Sovint cura, però triga molt. L'ajuda fa que la vida et curi més ràpid.
Clar.
L'ajuda psicològica. La pregunta és quan has d'anar a un psicòleg. Només per patiment, estrictament parlant, no. Perquè hi ha patiments que són perfectament normals, adaptatius, i que la cosa rara seria no estar patint. Quan vas al psicòleg o per a què vas a un psicòleg? Jo penso que hi ha tres raons fonamentals. Una, per canviar alguna cosa. Una conducta, per exemple, arribo a la cantonada i ja estic pensant si m'he deixat el gas i he de tornar a verificar si l'he tancat o no. Un sentiment, com atacs de tristor o d'angoixa que inexplicables o que les causes que se m'acudeixen no representen proporcionalment la intensitat del patiment, o una idea horrorosa, com per exemple, això és sovint, és a dir, veig el meu fill a la moto i ja l'estic veient a l'UCI. No? O sigui, quan necessites canviar alguna cosa és quan i la causa per la qual això que et passa no fa el pes, diguéssim, no m'explica la situació. No? Els psicòlegs tenim una paraula molt, molt clàssica, que és símptoma. Un símptoma és un patiment amb un misteri. Pateixo, sí, però no m'explico per què pateixo tant o quina és la causa del meu patiment. I aquest patiment va envaint la meva vida quotidiana i produint-me cotilles, paràlisis o inhibicions. Aquesta és una altra raó per anar al psicòleg, inhibicions. Coses que jo feia bé o que a vegades faig bé, però em trobo bloquejat. No és un tema d'incompetència perquè me n'he sortit abans. Què em passa ara? I potser hi hauria un altre gran capítol de motivació, de senyal de necessitat d'ajuda psicològica, que seria aquella situació en la que lluites per superar o poder acceptar una situació inacceptable. Un fracàs sentimental, un divorci, la mort d'algú. No? Jo sé que en el fons això ho hauria d'acceptar, però no puc. Són com raons molt, molt, molt grans.
Sí, no, d'entrada doncs, ja en tenim unes quantes,
sí,
eh?
Sí.
Que esperem que puguin ser útils a la nostra audiència, de pistes de quan hauríem d'anar al psicòleg o la psicòloga, quan necessitem ajut psicològic, segons el senyor Mattioli, degà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. En un context en què, l'altre dia ens deia la Carme Brit en aquest programa, hi ha molta soledat, estem vivint, hi ha una pandèmia també de soledat, i també hi ha por. I aquesta por, de vegades, també va a més. I des de la por, bé, la por és útil, és una emoció, evidentment, que no l'hem de negar, al contrari, no? Hem d'aprendre a gestionar-la, però també veiem com hi ha persones a les quals la por els bloqueja en aquests moments.
Totalment, de fet, la por és una emoció bàsica, com molt bé deies, Gaspar, i el que té dues funcions, i té una funció adaptativa, perquè si no haguéssim tingut por, no haguéssim arribat a on estem. Per tant, la por té una funció protectora. Però què passa? També té una vessant que ens limita, que ens bloqueja, que ens paralitza. Llavors, quan aquesta por actua en aquesta segona vessant i aquesta por creix, es pot esdevenir, doncs, una ansietat. És a dir, pot generar un estat ansiós i que la persona comenci a desenvolupar aquesta ansietat. Llavors, nosaltres tots tenim un llindar d'ansietat que és saludable i és la que ansietat que ens estimula i ens encoratja per tirar endavant. Però quan aquesta mateixa ansietat ens limita i es converteix en quelcom que ens genera un malestar a nivell físic, a nivell psicològic, a nivell emocional, fa que les conseqüències de la gestió d'aquesta ansietat esdevinguin un problema. Per tant, ansietat en tenim tots i diem-ne que és saludable. El tema és la quantitat i com aprenem a gestionar aquesta ansietat. Perquè, de fet, moltes vegades, davant circumstàncies idèntiques, és a dir, una situació concreta, hi ha una persona que actua d'una manera i hi ha una altra persona que actua d'una altra. Una se li dispara l'ansietat i l'altra és capaç de gestionar-la. Quina diferència hi ha? Doncs, quina interpretació, per tant, quin procés cognitiu fa aquesta persona de com afrontar aquesta situació que amb dues persones estan vivint. Moltes vegades, des de la consulta, el que fem, a part de, com deia la Begoña, doncs mirar, escoltar, atendre, el que acompanyem als nostres pacients a resignificar, és a dir, que puguin fer un altre, generar un altre significat en aquella situació que els hi permeti viure aquella situació des d'una altra posició. Això sols els hi és molt difícil de fer perquè entren en bucle. i entren en pensaments que s'enganxen, mentre que si ho fas amb una consulta, amb un psicòleg o psicòloga, el que fas és poder generar un marc i un espai, diguéssim, tranquil, un espai en el que se senten segurs, aquell espai segur, on és possible veure aquella situació des d'altres perspectives. Llavors, és molt important. A mi hi ha una cosa que sempre m'agrada traslladar, i és que els psicòlegs no treballem amb trastorns, treballem amb persones. Llavors, aquesta mirada humanística, jo crec que el que fa és també obrir un espai de reflexió a la persona que convida al que deia en Guillermo d'aquest canvi, el que estic compartint un sentiment que tinc, val? I per tant no és des d'un trastorn, sinó és com a persona, a tu que també ets persona, em podràs entendre. Llavors, diem-ne que la funció del psicòleg és guaridora, però que també el propi pacient té una acció, o sigui, una participació molt activa. És a dir, no és que arriben allà i tenim una vareta màgica, sinó...
Clar,
no? És aquesta mirada de complicitat, de procés d'anar endavant.
Això és l'Ofici de Viure, la sintonia de Catalunya Ràdio. Avui, quan necessitem ajut psicològic, amb Carme Brit i Guillermo Mattioli.
Alan Watts. Romandre estable és evitar l'intent de separar-se del dolor, tot coneixent la impossibilitat de fer-ho.
Quan vam començar l'Ofici de Viure fa 15 anys, encara hi havia persones als quals els costava anar al psicòleg, a la psicòloga, més que no pas ara. I està havent un canvi, Guillermo, i està havent un canvi en aquests moments pel que fa a la percepció, a la necessitat de demanar ajut psicològic, igual que anem al metge si ens trenquem un os.
Sí. El tema de l'estigma ara és molt poc tema. Abans sí que era un gran titular, l'estigma, estic boig, no sé què em passa, sí, que no ho sàpiguen, que ningú em vegi sortint de la consulta del psicòleg. O sigui, ara això no és així.
A l'Argentina no era així.
Tampoc és l'Argentina, no hem arribat tant. Encara no estem a cotes argentines. A l'Argentina gairebé tothom, com a mínim a grans ciutats, o ha anat a un psicòleg, o anirà, o està anant, o és psicòleg. Però aquí no hem arribat aquí. Potser no caldrà tampoc.
No, però és veritat que la generació, per exemple, dels meus pares, semblava, hi va haver una època, vaja, que semblava que estaves una mica tocat del bolet si anaves al psicòleg.
Clar, perquè la idea era aquesta. A veure, eren èpoques més dures també, i la idea de sortir-se'n per un mateix és un valor molt, molt masculí, més que pas, no? Les dones són més curadores, més de la cura, però també són més sacrificades. O sigui, uns per herois i altres per sacrificades, al final cap dels dos anava al psicòleg, perquè estava malament. No, ara no és així. Ara la gent hi va més i no hi ha aquest estigma associat a la vergonya o a la bogeria, perquè, de fet, no cal estar boig, ni molt menys, per anar al psicòleg. Un psicòleg és un ofici de viure, és una ajuda a viure i fer-ho més ràpid, sobretot. O sigui, la idea del tractament de per vida tampoc. És a dir, hi ha situacions que es poden resoldre amb algunes quantes entrevistes que si no les fessis, potser triaries anys de la teva vida en resoldre aquesta situació.
Sí, hi ha un component pràctic també.
Hi ha un component molt pràctic i de molta eficiència. Una altra cosa és l'assistència psicològica que oferim a la població tal com la tenim ara. I aquí sí que tornaria al tema que havia dit al començament. Hi ha una gran desproporció aquí a Espanya entre les possibilitats de rebre ajuda a la pública i a la privada. El ciutadà, en principi, hauria de tenir l'opció de poder escollir anar a la... Aquí no la té. Si va a la pública no rebrà molta atenció perquè no hi ha prou professionals. Són herois, de fet, però és que no, són poquíssims. I si va a la privada, sí que la rebrà, però naturalment això l'haurà de finançar de la seva economia. Això, a veure, nosaltres pensem que està molt bé que hi hagi pública i privada, com que hi ha a molts altres camps sanitaris, bueno, a tots els camps sanitaris, em sembla, però el que és injust és la desproporció. I ja està. perquè l'anar al psicòleg no té cap més misteri que el d'anar a resoldre el misteri. Com jo deia al començament, el patiment és la vida mateixa. Un patiment més una incògnita, aquí sí que comencem a avançar en què necessito ajut. Ajut per a què? Per deixar de patir? Sí, naturalment que sí. Però sobretot per trobar el com deixar de patir i com resoldre aquell misteri. Perquè un psicòleg t'ajudarà a això, o a resoldre la ressignificació que deia la Carme, o sigui, a ressignificar el teu patiment, o la situació que estimula el patiment d'una manera més saludable, menys feixuga, o no, potser a vegades ressignificaràs molt poc, però te generarà canvis comportamentals que evitin l'estímul del que provoca el patiment. O sigui, allò que diuen que els psicòlegs no donen consells. Bueno, normalment no donen consells, però de vegades sí. El que passa és que quan donem un consell és part d'una estratègia, no és un consell amistós o familiar. No? La relació amb el psicòleg està molt bé que sembli social, però no ho és una relació altament professional i qualificada. I efectivament l'escolta psicològica o la mirada del psicòleg és molt més aguda que la del familiar o la de l'amic.
Com a familiar o com a amic, com podem saber, com dir, com suggerir, com proposar que algú del nostre entorn vagi al psicòleg, no? Perquè moltes vegades nosaltres ho tenim clar, la persona no ho té clar, no? O no ho veu, o no ho vol veure, o no ho pot veure, però en canvi nosaltres sí que ho tenim clar. Bé, com ho podem fer, no? Si veiem que allà hi ha una necessitat d'ajut psicològic.
A veure, no hi ha cap mètode infal·lible, perquè, a veure, no es pot ajudar, hi ha un principi bàsic, que no es pot ajudar a ningú que no vulgui ser ajudat. Uh-huh. I, per tant, la primera cosa és que la persona reconegui i accepti que té una dificultat, que té un problema, que està tenint unes conductes que no són adaptatives i que, per tant, algú està passant. Llavors, pot haver un abordatge directe de dir, mira, estic veient de que darrerament, doncs, posant exemples, mira, aquell dia va passar això, aquell altre dia va passar això... Què et passa? Què creus que t'està passant, no? És a dir, podria ser una primera forma d'allò. Després, una segona part seria què entens tu per anar al psicòleg? És a dir, quina idea tens tu de què és un psicòleg? Perquè moltes vegades la gent t'arriba a consulta i t'arriba com nerviosa, no? De dir, ai, és que és la meva primera vegada i jo no sé què em preguntaràs i tal... Clar, això és molt important que també ho traslladem a la població. Nosaltres som professionals on el que fem és acollir en el nostre pacient i el que farem doncs, és recollir informació perquè hi ha aquest misteri, no? Aquesta incògnita que haurem d'ajudar a resoldre, però el que farem és tot un ventall de preguntes, no? Per conèixer i contextualitzar. Això seria el que en diem la història clínica, igual que si anéssim doncs, amb un altre metge, també ens faria una història clínica. Quan vas amb un metge de medicina de família, et fa una analítica, perquè és un repàs de com estàs. Doncs nosaltres fem aquesta primera història clínica i després ja passem a què és el que li preocupa en aquesta persona específicament i quin ha sigut el motiu pel qual ha vingut. Per tant, és important, sobretot, que diguéssim, desestigmatitzem i la gent no tingui por a anar al psicòleg. Anar al psicòleg és una acció terapèutica i que té com a objectiu canviar, millorar l'estat de salut i, per tant, trobar-se millor. Hi ha un factor que no hem comentat i que jo crec que, o almenys no ho hem posat en valor, que moltes vegades la gent necessita anar al psicòleg perquè algú l'escolti.
En una època en què s'escolta menys que mai.
És a dir, necessiten, nosaltres ens convertim en una funció, fem una funció de contenció. És a dir, no ho poden explicar a la feina, no ho poden explicar a la parella, no ho poden explicar als pares, no ho poden explicar als amics. Necessiten un lloc on poder traslladar aquelles coses que estan a dins seu, aquells sentiments, aquells pensaments, a un lloc segur. Torno un altre cop en aquest lloc segur que és la consulta del psicòleg. Sí. Suposo que, Guillermo, estaràs completament d'acord, no? Llavors, aquesta contenció actualment és molt necessària perquè la gent li fa por confessar segons quins sentiments i quines pors tenen, per el que pensaran, pel que sigui. Llavors, hi ha una altra raó que és molt important i és que al llarg de la vida d'una persona hi ha molts aconteixements vitals pels quals es produirà patiment, no hi haurà trastorn, però sí que necessitaran un acompanyament, perquè de vegades el dolor emocional és tan alt que la persona no pot gestionar-ho sola.
Efectivament, però potser caldria també deixar-ho clar, no?, que el patiment hi serà en determinades circumstàncies de la vida, ho vulguem o no, no? El patiment que acompanya una determinada malaltia, la mort de gent estimada, hi ha un patiment.
Sí, sí.
Però a partir, com hem dit i repetit, no?, a partir d'un llindar o quan es cronifica aquest patiment, per exemple, llavors és quan hem de demanar ajut. Sobre el que acaba de dir Carme Brit, Guillermo, vol fer algun comentari?
Coincidir absolutament. Va. De fet, mira, hi ha una llista de teràpies existents que és llarguíssima, són centenars de mètodes. Molts són semblants, són més marques que mètodes concrets. Però aproximadament tots hi ha una cosa que fan, que és generar una situació, una relació d'ajuda professional, un context de seguretat en el qual i posar el pacient a treballar dintre d'aquest context, no?, com acabes de dir tu, posar-lo a treballar, a enfrontar, a acollir, a acceptar allò que porta dins i que necessita ajuda justament per poder-ho afrontar. Aquesta és com l'acció universal, mínima acció universal de pràcticament totes les marques de psicoteràpies existents.
Déu-n'hi-do, el senyor Mattioli, a l'època que li ha tocat ser el degà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, eh? No s'ho esperava, quan es va presentar a les eleccions.
En absolut, no. Jo em recordo coses que dèiem, ens les prometíem així perquè arribem, som una junta nova, en fi, no? Sempre una junta nova arrenca amb un pla d'acció. I de cop i volta vam haver de canviar-ho tot, tancar el col·legi, posar-nos a treballar tots telemàticament, afrontar el confinament, ajudar els professionals que havien de confinar els despatxos, perquè l'atenció sanitària pública eren EPIs i privada molt reduïda i amb moltes precaucions. Uf, una època que ja la recordarem amb emoció.
Com a degà del col·legi, ha comprovat que al llarg d'aquests mesos ja llargs de pandèmia, després del confinament, que la teràpia telemàtica és útil, és igual d'eficaç o pot ser igual d'eficaç que la presencial? Ho dic perquè al principi va haver molt de rebombori també entre professionals, no? Hi havia que deien, no, jo necessito la persona cara a cara, sense mascareta, li he de poder veure la cara, etc. I però a poc a poc s'ha anat normalitzant. Hi ha hagut un canvi molt gairebé de paradigma, en poc temps.
Sí. Aquest és un tema del qual encara no podem treure conclusions massa fonamentades perquè és molt recent. Però sí hi ha una observació, no una conclusió, una observació, que les teràpies telemàtiques també funcionen. Amb el temps sabrem quan funcionen més, quan funcionen menys, quan és imprescindible la relació cos a cos o quan no és imprescindible la relació cos a cos. Ja sabem que no és tan imprescindible, com a mínim en uns quants tractaments, del que pensàvem abans. Aquí els psicòlegs hem hagut de, i estem en procés de
reinventar-se, en certa manera.
No, i de redefinir les possibilitats de la relació professional. Perquè estaven tan convençuts que només podia ser presencial, tot i que ja teníem, a veure, el tractament a distància no l'ha inventat la Covid. Ja molts de nosaltres hem tingut pacients de viatge amb Skype, amb videollamades, amb per telèfon. O sigui, la telepsicologia no és recent, però en aquesta magnitud sí. I això ens aboca a redefinir les possibilitats, les restriccions de la relació, comparant la relació telemàtica amb la relació presencial.
Ho dic perquè també fent aquí estic ara fent arribar a unes conclusions casolanes, només des de l'estudi, que hi ha hagut força psicòlegs que ens han comentat també com canvien, com fins i tot en alguns casos pot ser més útil per a alguna persona explicar el que hagi d'explicar des de casa que no pas anar en un altre espai que no és el seu, no? Que potser es pot fins i tot obrir més ràpidament la persona a casa. Ara, també hi ha el cas contrari. La persona que té, ara em poso un exemple, no? La dona que té el marit o el marit que té la dona voltant per allà a casa i que ha de parlar de la parella mentre és per allà. Això és molt difícil.
Totalment. Mira, la meva experiència com a professional ha estat de que des de la pandèmia cap aquí s'han capgirat els ratis. Jo actualment estic amb un 80% online, 20% presencial, quan abans de la pandèmia era just al revés. El 80% era presencial i el 20% era online. A veure, passada la pandèmia, molta gent s'ha quedat en l'online, és a dir, poca gent ha tornat al presencial. I actualment la gent que tinc en presencial són en situacions com les que tu descrius, o bé perquè tenen nens que estan voltant per allà, el marit, o comparteixen pis i no volen que els...
Volen intimitat.
Volen intimitat perquè estan parlant de coses molt, molt personals i, per tant, volen aquesta intimitat. Però simplement pel fet de l'atenció que reben o com es senten a consulta, i no hi tinc, en el meu cas, hi haurà altres casos que no és així, però la meva experiència ha estat aquesta. I moltes vegades, a l'inici, era com sentien com resistents, no?, a l'online, i com ho farem, i ara que no et veurem... I d'una forma natural es va dissoldre aquesta resistència i van veure de què se'ls obria una finestreta que era la pantalla i que podien tenir-me doncs, des del sofà de casa seva o des de l'habitació, doncs poder parlar amb una professional.
Sí, a veure, hi ha moltes experiències. Cada professional n'ha fet la seva.
Clar.
La meva proporció és absolutament inversa, per exemple. Jo ara només em queden 2 o 3 casos online i tota la resta ha volgut tornar al despatx o jo he volgut que torni. Per això deia que encara és molt prematur treure conclusions, encara no tenim ni estadístiques, només tenim les observacions de tu i tu i tu i jo i l'altre. La que sí sabem és això, que les teràpies també funcionen online. Quantes, quines i amb quina mena de pacients o de relació, perquè aquí el criteri definitori és la relació. Si la relació era bona presencialment, continuarà sent bona online. Si no era bona, doncs no millorarà online. I si millora, seria sospitós que millorés, al meu entendre, perquè l'online permet amagar-se molt més. A l'online, tu pots estar fent altres coses, o sigui, hi ha un risc humà, diguéssim, relacional, molt més gran en el presencial, on tens els 5 sentits i no 2, on els ulls poden mirar-se, que a la pantalla no poden clicar. És a dir, hi ha les possibilitats, diguéssim, de defensa són molt més grans a l'online, perquè la relació presencial és un risc, el risc de la vida mateixa.
Això és l'ofici de viure, la sintonia de Catalunya Ràdio, avui amb Guillermo Mattioli i Carme Brit. Quan necessitem ajut psicològic?
Rabindranath Tagore. No es pot travessar el mar simplement mirant l'aigua.
Dèiem abans, parlant de l'ansietat, els trastorns d'ansietat es caracteritzen per presentar una por o preocupació excessiva. Aquests trastorns generen un important malestar, afecten el funcionament habitual de la persona, tingui l'edat que tingui, ja sigui de cara a la relació amb la família o amistats o en el rendiment a l'escola o a la feina. En funció de quin sigui el focus principal de la por, o la preocupació, es parla d'un trastorn o d'un altre. Què ho fa? I d'alguna manera aquesta pregunta ha quedat resposta implícitament, no? Però m'agradaria aprofundir-hi. Què ho fa que hi hagi més ansietat que mai, o que ens faci la sensació que hi ha més ansietat que mai? És pel ritme de vida, és degut a les pors que ens provoca la pandèmia també, és un cúmul de coses?
A veure, jo diria que no fem una atribució directa, que hi hagi només una causa, sinó a mi m'agrada sempre utilitzar la metàfora d'un brot de raïm, no? Podríem dir que hi ha tota una sèrie de grans de raïm que són diferents causes, que del fet de que hagi, diguéssim, aquesta eclosió de més casos, perquè hem viscut una època absolutament d'incertesa, de desconeixement de què passaria, i això fa que es disparin totes les alertes. Què ha passat? Normalment nosaltres podem contenir, és a dir, estem preparats, estem dissenyats per sostenir un determinat temps aquesta alerta que vingui de fora i, per tant, estar en estat d'alerta durant X temps. Però això té un desgast a nivell físic, a nivell psicològic, a nivell emocional, i quan un deixa d'estar en aquest estat d'alerta, què succeeix? Doncs que apareix, diguéssim, en aquesta relaxació apareix, doncs, per exemple, aquests trastorns ansiosos, poden esdevenir, en funció d'altres factors, una depressió, etc. I dius, home, però si ara ja estem sortint, ara hauríem d'estar tots contents. Doncs no, perquè, diguéssim, aquesta pressió, aquesta adrenalina ens ha mantingut, doncs, continguts i afrontant allò. Penseu que estàvem tots preparats pel que vingués. Clar, quan ens hem relaxat és quan ha pogut emergir tots aquests sentiments ansiosos i tal. I això ha destapat, doncs, la caixa de Pandora, que és la pèrdua del control. Vivíem enganyats pensant que controlàvem tot, quan s'ha vist que no controlem res.
També hi ha molta ansietat amb joves.
Molta.
Potser perquè també tenen aquesta sensació, els fa la sensació que ho poden controlar tot, també a través de les noves tecnologies, no?
Clar, però això és una falsa il·lusió. És a dir, no podem controlar tot. És a dir, podem controlar aquelles coses que depenen de nosaltres i poca cosa més. Llavors, això ha fet que hi hagi un canvi social, un canvi de paradigma, on la gent ens estem resituant, els joves estan buscant camins, la gent d'una mitjana edat, doncs, està també resituant-se, aquesta, la famosa paraula aquesta del reinventar-se, no? I molta gent està en aquest procés, i això, què passa? Genera ansietat, genera aquesta sensació de no tenir una certesa de cap a on anem. I això, hi ha gent que ho viu millor i hi ha gent que ho viu pitjor.
Alguns símptomes típics de l'ansietat: taquicàrdia, acceleració del cor, tensió arterial alta, tremolors, marejos, vertigen, formigueig, fred o colors sobtats, mal de panxa, pressió al cap, contractures a l'esquena, falta de gana, insomni, ofec, que per si sols, alguns no són evidentment sinònim d'ansietat, però quan hi ha uns quants, és possible que sí, que el quadre sigui d'ansietat i que el diagnòstic sigui el d'ansietat. Que d'altra banda, recordo que fa 15 anys vam començar, l'ansietat era molt desconeguda. Què passa amb l'ansietat? Que és que de cop i volta...
Bueno, abans li dèiem angoixa. Hi ha una diferència en el manual, diguéssim, però és irrelevant aquí. L'angoixa, antigament, o l'ansietat, pràcticament sinònims, és el sentiment, una definició molt casolana, però genèrica i entenc que bona, és el de no estar a l'alçada. Hi ha una exigència que pot ser del context o del meu propi cap, un ideal polític o amoroso o moral, que m'exigeix tal com i jo no hi arribo. Aquesta és la definició, diguéssim, més bàsica i universal. O sigui, quan estic en deute amb la demanda del context o de mi mateix o del meu cor. No hi arribo. Aquesta sensació és, com deia al principi la Carme, és bona perquè estimula l'evolució, estimula el creixement, estimula la creació, la innovació, el descobrir nous mitjans de fer el mateix moltes vegades, però nous. Però passat un llindar, com deia la Carme, és a dir, ja no. Per què? Perquè genera un excés d'excitació, de tensió, que gràficament representat a tota aquesta llista que acabes de llegir, somàtics, que només fan que recalentar el sistema, diguéssim, sense que generi moviment o acció eficaç. Ara, l'angoixa o l'ansietat és l'antesala de la patologia, no és la patologia. La patologia és quan aquesta angoixa es resol mitjançant algun martingala mental que potser, si es cronifica, acabarà sent patològica. Un cas molt clàssic i molt estès és el de les fòbies. Una persona ara no pot sortir al carrer. Clar, s'estalvia una quantitat de problemes, però a costa d'un greuge important per la seva vida. O no pot pujar un ascensor, o li té fòbia a les aranyes, a les cucaratxes o als gossos. És a dir, el símptoma patològic moltes vegades és una solució, generalment és una solució a una situació prèvia d'angoixa. Mala solució, que acabarà empitjorant si no troba una altra solució o troba ajuda. Però l'angoixa en si mateixa no és la patologia, és el disparador d'una solució insuficient, que aquesta sí que segurament serà patològica a còpia de temps.
A l'Ofici de Viure, quan necessitem ajut psicològic? Bé, en aquest cas queda clar, quan l'ansietat ens bloqueja, ens impedeix fer coses. Sí. Aquí ja tenim també una nova pista per demanar ajut psicològic.
Sí, perquè el psicòleg et farà, no t'aconsellaràs, i no de bon principi, llevat d'una estratègia prèvia, no? Però t'ajudarà a generar noves alternatives, no? Las soluciones de hoy son los problemas de mañana. En el funcionament mental això també és cert. Moltes vegades una persona descobreix una solució a una angoixa i de 2 o 3 anys després aquesta solució se li haurà convertit en un problema. I un psicòleg t'ajuda a aquestes transicions a generar noves alternatives.
Bé, hem d'acabar parlant de la depressió. És obligat parlar de la depressió. Abans hem recordat les paraules del company dels Serveis Informatius de Catalunya Ràdio que ens acompanyava en el programa que vam dedicar a la depressió fa relativament poc, en Lluís Urpí, que ens deia: vaig anar voluntàriament a l'especialista perquè necessitava sortir del pou. Vaig acceptar la meva situació. És dur psicològicament anar a teràpia, en el seu cas, amb gent que tenen la invalidesa permanent arran de la depressió, però la teràpia t'enforteix molt i si te'n surts. La teràpia em va donar eines per poder sortir del pou. Parlant de la depressió, abans un matís. Estem parlant, aquest és bàsicament un programa de psicologia, l'Ofici de Viure, però en quin moment cal demanar ajut psicològic i en quin moment cal demanar ajut psiquiàtric, Guillermo? Com ho sabem?
Bueno, un estat depressiu pot ser lleu, menys lleu i més greu, o molt greu. La confusió clàssica és dir-li depressió a estats de tristor normal.
Si hi ha una mort propera i un procés de dol, és lògic, hem de passar aquest procés de dol.
Abans dèiem 2 anys, potser ara, que tot és més ràpid, serà menys de 2 anys, però cal un temps. El famoso luto, no? que fins i tot una persona se li veia que estava de luto, era una cerimònia social molt, molt útil. Ara no saps si alguna persona, perquè a sobre t'ho dissimularà o dirà que no, en fi.
Però cosa que ens va a la contra, no viure aquests processos amb naturalitat.
No, absolutament. Hi ha processos que els has de deixar que transcorreixin i que tinguin el seu temps. Que la vida no et deixa perquè tens moltes obligacions, és una complicació de la vida. Però el procés continua necessitant aquest temps. Quan has d'anar al psicòleg? Has d'anar al psicòleg quan, com dèiem al començament, et sembla desproporcionada el patiment respecte de la causa que t'imagines. Perquè les causes nunca són úniques, mai són úniques. Cap les emocions, els sentiments, els conflictes de la vida sempre són multicausats. L'ésser humà és un organisme massa complex per tenir, no és un virus.
Sí, si algú ens dona solucions fàcils a nivell psicològic, receptes fàcils, no ens en fiem gaire.
Tant de bo l'encerti, però les possibilitats de que l'encerti són minces. I molt menys quan fan solucions així de tipus universal, que acaben finalment empitjorant a la gent perquè li fan creure que la culpa és seva per no fer-ho tan fàcil com ho fan tota la resta del món. Ni és fàcil ni ho fa tota la resta del món.
Aquest missatge també és molt important i voldria remarcar-lo abans d'acabar, coincidint amb la marató de TV3 i Catalunya Ràdio, fugir d'aquest sentiment de culpabilitat pel fet de no millorar. La depressió, Carme, no distingeix classe social ni edat, tot i que la major incidència es dona entre els 25 i els 65 anys i augmenta cada dia el nombre de nens i persones grans deprimides. De fet, en els últims anys s'ha incrementat entre 3 i 5 vegades l'impacte d'aquesta malaltia sobre la població i serà la segona causa d'incapacitat al món. En aquest moment, tu a què atribueixes també aquest augment tan gran de la depressió?
A veure, hi ha una part que l'ha comentat el Guillermo abans, i és aquesta sobreexigència que la societat ens empeny a fer les coses d'una determinada manera i a un determinat ritme, val? Pel qual no estem preparats. Però també, a veure, diguéssim, si pensem abans de la pandèmia i ens posem una mica en l'escenari, perquè aquesta pregunta també me l'he formulat jo, és hem viscut uns temps d'una certa comoditat. És a dir, ens hem acostumat a un estatus, a una forma de vida on semblava que tot era relativament còmode, que podíem funcionar doncs, relativament bé, amb problemes, crisis del 2008, evidentment, les coses aquestes, aquests aconteixements existiran sempre perquè és la història, no?, de la humanitat. Però havíem aconseguit, és a dir, si ens remetem a la piràmide de Maslow, és a dir, tot el que eren les necessitats primàries bàsiques i doncs, d'allotjament, de grup, de tot això ho teníem cobert. Val? Llavors només estàvem molt enfocats en aquesta part del vèrtex superior de la piràmide i, per tant, això, diem-ne, de que arriba un punt de que sí és positiu perquè se suposa que podem treballar més amb l'autoconeixement i tal, però també té la doble lectura, i és que moltes vegades, si no arribem per aquesta pressió a resoldre les coses com s'espera que les resolguem, ens sentim culpables i ens sentim malament. I no ens podem permetre el luxe de, home, si tens una feina, si tens una família, si tens no sé què, perquè estàs malament. Una mica jo crec que està molt ben resumit amb l'anunci que ha fet la Marató, amb el cas Marta, no? El cas Marta, en la que ella apareix en allà i fent, diguéssim, fingint i fent bona cara amb situacions i com li diu la gent, doncs t'has d'animar. Jo crec que aquesta frase s'hauria d'eliminar del repertori del que li podem dir. És a dir, mai li diguis a una persona que està deprimida, t'has d'animar, perquè és el pitjor que li pots dir. Per què? Perquè t'has d'animar significa que allò depèn d'ella i no depèn d'ella. Per tant, aquest missatge m'agradaria molt posar-hi molt d'èmfasi de que quan tu tens una depressió estàs malalt. I com molt bé deia el Guillermo, hi han depressions severes, hi han depressions majors, endògenes, exògenes, reactives, i hem d'anar amb un professional que ens ajudi a determinar què és el que ens està passant. En quant a psicòleg, psiquiatre, jo aposto perquè d'alguna manera a vegades amb el psicòleg és suficient, però hi ha vegades que és necessari el psiquiatre i han de treballar coordinats per ajudar el pacient.
Se'ns ha acabat el temps. a l'Ofici de Viure. Recordo que tenim programes dedicats a la depressió que us podeu descarregar a catradio.cat, amb eines també que poden ser útils per vosaltres o pels vostres familiars. En aquest cap de setmana de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio hem volgut remarcar la importància de l'ajut psicològic, de demanar ajut sense sentir-nos culpables. Gràcies, Guillermo Mattioli, degà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Ja no cal dir que tot quan demanem un psicòleg o quan busquem un psicòleg faríem bé d'assegurar-nos que està col·legiat, oi?
Sí, sí, sí. És la garantia de que és un veritable psicòleg i té la formació. Sí, sí, sí.
Doncs moltes gràcies per haver vingut. Gràcies també a la Carme Brit per haver vingut a l'Ofici de Viure.
Gràcies.
Un programa amb realització tècnica de Josep Maria Campillo, amb producció de Núria Ventura, amb guió de Blanca Busquets. Una abraçada i fins la setmana que ve.